Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4. Us parla Pere Juventí Balcells. Notícia d'última hora. El jutge d'acord d'ablacions de Sàsser d'Itàlia deixa en llibertat Carles Puigdemont. No li imposa mesures cautelars, però no podrà sortir de l'illa de Sardenya fins que el magistrat decideixi sobre el fons del cas. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ho ha anunciat també fa una estona a Twitter i ha dit que Carles Puigdemont queda en llibertat i sense mesures cautelars. Diverses fonts expliquen que Puigdemont ha comparegut davant el jutge i no li haurien imposat mesures cautelars. Per tant, hauria de sortir en llibertat les properes hores. Tot i així, com dèiem, haurà de seguir a l'illa de Sardenya fins que es resolgui el cas. El seu advocat, González Boye, ha explicat aquest matí que els jutges italians haurien de prendre dues decisions. Una, ja l'haurien pres, que és deixar-lo en llibertat, i també ara haurien de decidir si tramiten o no l'euroordre. Boye confia que la resolució d'aquest cas a Itàlia sigui més ràpida que el que va passar a Alemanya. Abans de prendre aquesta decisió, els jutges de Sàsser podrien estar escoltant en aquests moments l'opinió del Suprem, de l'advocat de l'Estat i de la justícia europea abans de prendre una decisió. La justícia italiana hauria detingut l'expresident Puigdemont atenent una ordre del Tribunal Suprem espanyol que defensava que l'euroordre continua i segueix activa. El president Puigdemont ha passat la nit en una presó de Sardenya, un fet que ha desencadenat tot el matí a un important alleu de reaccions polítiques. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha donat la seva agenda oficial per seguir amb atenció com s'estan desenvolupant els fets. Aragonès ha reclamat la llibertat de Puigdemont de forma contundent.
Llibertat, president Puigdemont. Llibertat per tots els presos polítics, exiliats i represaliats en aquesta causa general contra l'independentisme. Aquest és el clam d'una majoria de la societat catalana. Aquest és el clam del govern i també el meu.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha admès que la detenció de Carles Puigdemont no ajuda gens a resoldre el conflicte i ja està també de camí a Sardenya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reivindicat el diàleg amb Catalunya després de la detenció de l'expresident Carles Puigdemont a Itàlia. Sánchez ha afirmat que és evident que el que ha de fer l'expresident és comparèixer i sotmetre's davant la justícia.
Respeto a todos los procedimientos judiciales que se abran en España, en Europa, en este caso en Italia, y sin duda alguna también respeto y acatamiento a las decisiones judiciales que se puedan tomar en este sentido en Italia. Y en segundo lugar, decir que lo que es evidente es que Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia.
Sánchez també ha recordat que Puigdemont va fugir de l'acció de la justícia quan governava el Partit Popular i ha expressat respecte a tots els procediments judicials que s'obrin a Espanya, a Europa o a Itàlia. El jutge a instrucció del procés, Pablo Llarena, ja ha mogut fitxa al Suprem, enviat a través d'Eurojust, una euroordre d'atenció dictada el 2019 contra Carles Puigdemont. El Suprem considera que l'euroordre d'atenció segueix activa i inclou també tota la documentació. I entre 3.000 i 4.000 entrades diàries més per als espectacles i activitats de la Mercè. L'augment de l'aforament és possible gràcies a la flexibilització acordada pel Procicat. Des de l'Ajuntament de Barcelona ja han assegurat que no podran complir amb tota la demanda, però ha assegurat que molts ciutadans que s'havien quedat sense entrada ara en podran tenir. Les noves entrades no s'han posat a disposició totes de cop, sinó que cada dia s'alliberaran les corresponents als espectacles de la jornada. Es poden reservar des de la pàgina web de la Mercè 2021, on es detallen les instruccions. No totes les activitats requereixen de reserva prèvia. Algunes, com els castellers, que s'han aixecat aquest divendres al Passeig de Gràcia de Barcelona, no necessiten. De fet, diverses colles castelleres, falconeres, geganteres i els Diables de Barcelona han actuat plegades en un espai a l'aire lliure amb l'aforament limitat, on s'han aplegat centenars de visitants. Els esports, en Pau Massip.
L'entrenador de l'Espanyol, Vicente Moreno, ha dit que el seu equip només pensa en guanyar i ha afegit que per aconseguir-ho no renunciaran a res. Són declaracions del tècnic blanc i blau que ha fet aquest migdia en roda de premsa.
I no renunciar a res. Pues si podem tindre la pilota, tindre-la. Si no la podem tindre, manejar-se també bé. Ser forts a nivell defensiu, ser forts a nivell ofensiu i tindre la capacitat de viure totes les possibilitats que dona el futbol, no? Perquè avui en dia ho requerís cada partit.
Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit que l'Espanyol jugarà demà contra el Sevilla a l'estadi Sánchez-Pizjuán. Els pericos afronten el partit amb les baixes confirmades d'Herrera, Puado i Llambric i amb el dubte d'Aleix Vidal, que avui ha disputat el primer entrenament després de la topada que va patir en el partit contra el Betis i que li va costar diversos punts de sutura. En motor, Àlex Palou ha arribat aquest matí a Califòrnia, on es pot proclamar diumenge campió de la IndyCar. Palou hi arriba com a líder destacat i, per tant, ho té tot de cara per aconseguir una gesta històrica. El català ha explicat les seves sensacions a l'arribada a Long Beach.
La veritat que molt content per com ha anat la temporada fins ara. Estem, de moment, amb 3 victòries, líders del campionat. I res, ara l'objectiu és fer una bona cursa com hem estat fent tot l'any i sortir com campions el diumenge.
L'última cursa de la IndyCar serà aquest diumenge a 3:15 del migdia, 10:15 de la nit, hora catalana. També amb motor aquest matí entrenaments lliures del Gran Premi de Fórmula 1 de Rússia. Valtteri Bottas ha estat el pilot més ràpid després de 10 voltes, seguit de Hamilton a 2 mil·lèsimes i de Leclerc a 6. La classificació serà demà a les 2 del migdia.
Gràcies, Pau. Serem pendent de la notícia d'última hora que acabem de saber, i és que el jutge de la Cort d'Apel·lacions de Sàsser a Itàlia ha deixat en llibertat Carles Puigdemont. Ho anirem ampliant tota aquesta tarda. Ara els deixem de nou amb Antoni Marín.
Ràdio Estel.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa de veneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat avenerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de Laboratorios Marnis. Propolvit Defense y Bit C1000 Vitamina C Liposomada. Ambos son muy fáciles de tomar, enviales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide Propolvit Defense y Bit C1000 Liposomada de Marnis en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són les 4 i 8 minuts. Crec que ho han explicat els serveis informatius ara fa una estona. Hem acabat dient qualsevol novetat farà que en parlem d'això. Doncs ja la tenim, la novetat. Sembla que el Tribunal d'Apel·lació de Sàsser ha deixat en llibertat Carles Puigdemont, que això sí, fins que no comparegui davant la justícia, no podrà abandonar l'illa de Sardenya, amb la qual cosa en pocs minuts m'imagino que tindrem les imatges ja de Carles Puigdemont compareixent davant els mitjans de comunicació. Recordem, d'altra banda, que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, viatjava aquesta mateixa tarda fins a l'illa de Sardenya, acompanyat del vicepresident Puigneró, amb la qual cosa la fotografia segurament doncs contemplarà tots tres líders polítics ja a Sardenya. Al llarg dels propers minuts mirarem de trobar alguna altra reacció a aquesta qüestió, però vaja, el primer titular ja el tenim al damunt la taula i, insisteixo, no perdrem de vista l'actualitat en qualsevol moment. Per tant, si en algun moment hem d'interrompre la segona entrevista, per exemple, Sebas Lorente, què tal? Bona tarda, Sebas.
Hola, Toni, com estàs?
Imagino que ho entendràs perfectament, no?
Absolutament.
Sí, no?
Absolutament, sí. La prioritat sempre és l'actualitat més a l'últim segon.
Una de les coses que dèiem en aquest programa fa poc és que la mascareta és un rotllo perquè ens fa, per exemple, no veure el somriure. I jo vaig dir, sí, però hem descobert com són els ulls quan la gent somriu. I deixa'm dir-te que tu ets un home que des que et conec que fa, què, 6 minuts? 7? Sí, sí. No pares de somriure amb la mirada.
Bueno, doncs normalment, és una sort, però normalment sí que prefereixo somriure que no estar de mal humor o estar, que ser un malcarat, saps què es diu, no? Sí, però estic d'acord amb tu, eh? Jo em fixo amb la gent que somriu amb la mirada, més que... Perquè ja a vegades veus persones que somriuen amb la boca, però veus que la mirada no està somrient. Ja. No m'agraden gent, aquestes persones.
El Sebas Lorente és conferenciant, entre moltes altres coses, però és conferenciant, es dedica a xerrar davant de nois, davant de noies, dels perills de la conducció i l'alcohol, però no per qualsevol raó, sinó perquè ell té un cas personal, el seu propi, no?
Sí.
Doncs que li va canviar la vida. Com a mínim, li va canviar la manera d'anar per la vida.
Exacte.
No sé si et sembla una manera correcta de dir-ho.
És exacte. És la manera. Jo sempre dic que quan jo vaig tenir l'accident, que vaig patir un accident de trànsit quan tenia 20 anys, em diuen, va canviar la vida? No, va canviar la forma en què tenia que continuar la meva vida, però no em va canviar el caràcter, no em va canviar res, vaig ser el mateix des del primer minut. Tenia que viure, aprendre a viure d'una altra manera, doncs, bueno, doncs endavant, doncs aprens i continues visquent.
Però no és fàcil, això. És a dir, tu tenies quants anys, dius? 20?
20.
20 anys. Estàs una nit, com tants, com tothom ho ha fet alguna vegada, amb els amics, vas veure una mica, no?
Molt. Una mica, no
una
molt.
Una mica molt,
sí.
I et vas quedar adormit a la part del darrere del cotxe sense sí. cinturó de seguretat.
Sí, sense cinturó.
I veu tenir un accident.
Sí.
Tornant cap a Sitges, no?
Sí, senyor. Sí,
al conductor no li va passar res.
Res de res.
I tu et vas quedar paraplègic.
Sí.
I no has tornat a caminar mai més.
Mai més.
Quin rebello, eh?
Bueno, sí, sí, no. És difícil dir no, que no és un rotllo. Clar que és un rotllo, però primer, estàs viu, que és la primera cosa que tens que agrair, no? Estàs viu. I segons, com que no queda altra, el que no pots parar és a pensar el que podia haver estat, el que tenies, el que ja no tindràs, això és igual. I dius, costa molt. No costa tant, de veritat. I no t'ho dic només per mi, sinó conec a molta gent amb discapacitats com la meva o encara pitjors, i el comú denominador, de veritat, de més del 90% de totes aquestes persones, és que tots ho vam superar amb relativa facilitat. Molt ràpid, perquè saps què passa, Toni? No queda altra. Llavors, per què? Per què mirar endarrere? Ara tinc que viure així. Doncs tu, què tinc que fer? El que ja no podia fer em va deixar d'interessar, però no vaig rumiar per això. Em va passar, tal qual, i això ja no m'interessa. Què tinc que fer ara? Ara què tinc que fer? Tinc que aprendre a portar una cadira de rodes. Tinc que aprendre, o tinc que posar-me fort per fer la recuperació. Tinc que aprendre a viure d'una altra manera. Doncs, aviam, com tinc que viure? I això ja t'ocupa molt. I jo no sóc una persona de pensar, en lo negatiu. No, penso en el que tinc, no en el que no tinc.
El que passa és que vivim en una societat en la que no són pocs els casos que ens ensenyen exactament el contrari. Vull dir que ens agrada enganxar-nos a la queixa, lamentar-nos del passat. Que, ai, és que tota la vida m'ha passat no sé què. En lloc de mirar cap endavant, no sé per què, però tenim una certa tendència a mirar cap enrere. I, d'alguna manera, la meva sensació sempre és que això el que porta és la castració, d'alguna manera, vital, no? Perquè mentre t'estàs queixant, no estàs fent coses noves.
Absolutament és així. O sigui, queixar-se a la vida és normal. Tothom ens tenim que queixar. A vegades tens l'obligació de queixar-te. Però el que no pot ser és viure contínuament en el microcosmos de la queixa. Està sempre de mal rotllo, buscant les pessigolles a tothom, a tot el que veus. És que és contraproduent per tu mateix, per la teva felicitat. O sigui, és molt millor escollir entre aquest microcosmos que et dic de la queixa o el microcosmos, per exemple, de l'agraïment, de donar gràcies, de la sort que tenim, de totes les coses bones que ens passen. Moltes vegades ens pensem que tot és normal. I no és normal. La vida que tenim, això, com jo dic, és Hollywood. Viure a Barcelona, viure a Sitges. Jo no he conegut mai una guerra. Jo no sé el que és una guerra, però hi han de guerres. Jo no he conegut mai la fam, i la gent passa fam. Jo he tingut la sort de treballar, he tingut la sort de viatjar. Tot això, la gent pensa, no, és normal. No és normal, em rebel·lo, no em dóna la gana. No és normal, això és Hollywood. I això jo tinc que agrair per això. Em diuen, tu tens dret a queixar-te perquè vas en cadira de rodes. Sí que tinc, però és que no tinc ni ganes ni temps de queixar-me, perquè tinc que dedicar tant de temps a agrair la sort que tinc, la família, els amics, el treball, tot, que per què queixar-me?
Però com es fa això? Vull dir, com... Perquè seria meravellós que ara venguessin unes píndoles, no, que donessis les farmàcies i diguessis, deme las píldoras Lorente, sí, saps? Que tu prenguessis una píndola d'aquestes, sí, i a mi m'agafés tot això, no? Tot això que estàs explicant. Però sí, això com es fa?
Però, Toni, jo penso que és potser és reflexió, no ho sé, però és que si ho penses, és difícil dir que no, està en contra d'això que et dic, no? Llavors, no hi ha píndoles, ojalà hi hagués píndoles, però jo penso, mira, el llibre meu que es diu 8 dies levantándome de buen humor.
Anava a dir ara, eh?
No, és que em pregunten, i es pot aixecar un de bon humor? I diuen, et vols aixecar de bon humor? Sí. Home, és una sort, això és una sort, jo tinc aquesta sort, vale? Però algú es pot fer. Què es pot fer per aixecar-te cada dia de bon humor? Jo diria, mira, la primera cosa que tens que fer és anar-te al llit agraït. Tu te'n vas al llit agraït, ja tens molts més números d'aixecar-te de bon humor, perquè ja vas amb un estat general de satisfacció, de bon rotllo, de dir, ostres, és que sí que tinc coses de queixar-me, però, ostres, que tinc tantes per agrair, per donar gràcies, tu, que no.
Escolta'm, si val una mena de 8 dies levantándome de buen humor después de los primeros 10 minutos, és a dir... Perquè jo no sé tu, però jo quan m'aixeco al dematí, a mi d'entrada, deixa'm. Em prenc el cafè i després ja comencem a ser persones. Però
hi ha molta gent com tu, eh? La meva dona, o, bueno, jo tinc un fill que, bueno, no li diguis res, que ni el miris fins que s'ha pres el cafè, i de vegades el cafè se'l pren a les 8 de la tarda. Però, bueno, jo m'aixeco cantant, i què vols que et digui? Cada dia canto una cançó. La primera que em ve al cap, que la meva dona està fins al gorro de mi i les meves cançons, però què vols que et digui? No? I m'aixeco cantant. És sort. També és sort, eh?
Clar. Vas tenir l'accident i vas seguir bevent i fins i tot agafant el cotxe. Fins que vas tenir el teu fill, efectivament, et vas adonar que això era un binomi que no podia ser.
Mira,
no?
Un dels millors consells que m'han donat a la meva vida és... a l'hospital, quan estava a la Vall d'Hebron, em van dir, mira, la primera cosa que tens que fer és aprendre a conduir amb els mandos, amb el cotxe adaptat, tens que aprendre a conduir d'aquesta manera. D'aquesta manera tindràs autonomia, independència, que és fonamental per tu. I és dels millors consells que m'han donat. I, efectivament, vaig aprendre a conduir, i vaig fer la vida normal d'un jove de 20 anys que anava a cadira de rodes, però vaig fer una vida normal. Com la vida normal... Doncs bevia, sortia de festa i ho feia de tot. Sí que és veritat que després de l'accident encara he agafat el cotxe de vegades que no el tenia que haver agafat.
Yeah.
Soc plenament conscient. I també és veritat que quan tens fills i quan els fills es comencen a fer grans, te n'adones de la bestiesa que estàs fent i de la burrada que estàs fent. Quan ets jove, penses menys en aquestes coses, però quan passen els anys vas agafant experiència, vas agafant seny, i aprens moltes coses, també.
Tu fas una cosa magnífica, que és intentar convèncer els joves que no caiguin en aquest tipus d'errors, no? Perquè, sí, clar, és veritat que tenim aquella sensació de... això no passarà a mi, no? Que és aquella cosa tan típica, però que en definitiva és certa,
sí,
no?
Sí.
Com es convenç a un nano de... Tot i que jo sostinc que els nanos avui tenen més cap que nosaltres...
Moltíssim més.
Jo ho veig, eh? Que efectivament hi ha nanos que diuen, bueno, com resulta que jo he de conduir, doncs no... També és... Vaja, no ho sé. Com es fa això? Et poses allà davant i els expliques el teu
cas? Mira, sí, això són unes conferències, o sigui, jo faig conferències de diferents tipus, no? O sigui, diguem-ne, parlo bàsicament de valors, de desenvolupament personal, el que diuen motivació, bueno. Però faig unes conferències específiques que les faig amb la Fundació Abertis, i vaig a col·legis, a nanos de segon de batxillerat que estan en aquella edat, que estan a punt de treure's el carnet de conduir o que el tenen des de fa molt poc, i llavors els... És una conferència que és molt, molt didàctica, és bestial, eh? Que, o sigui, no ho dic com a ponent, ho dic com a pare. Com a pare, jo penso que és impossible que ningú pare escoltés aquesta conferència i no digui, escolta, jo crec que ho senti el meu fill, no? Perquè són, estan molt ben estructurades, amb un llenguatge molt directe, busquem molt la empatia, arribem molt bé als nois, fan moltíssimes preguntes, després de les conferències m'envien emails, em contacten per les xarxes, i mira, el que has dit abans, de que són més responsables i que estan molt més preparats que nosaltres, és bestial com m'envien missatges, els nois que m'han escoltat a les conferències em diuen, ostres, la pot sentir el meu pare a algun lloc, aquesta conferència?
Que fort.
Això m'ho diuen, i ni un ni dos, eh? És una conferència que els agrada molt. També s'esperen conferències, quan estan al col·legi els hi donen moltes conferències i moltes formacions. I hi ha conferències de seguretat vial i ja s'esperen, diguem-ne, un tipus de conferència. I no té res a veure amb les que han sentit abans, perquè els parlo del meu testimoni, els parlo... Els començo dient que, escolta, no aprendreu res avui, perquè tot el que diré ja ho sabeu. Tot el que diré ja ho sabeu, des del minut 1. Ara, si explico que jo també ho sabia.
Yeah.
I molts amics meus també ho sabíem. Llavors, si explico algunes cosetes, que les conseqüències econòmiques, que la gent no pensa en les conseqüències econòmiques d'un accident...
El que significa tota la recuperació, el no poder treballar...
No, i pitjor, tu fas mal a una altra persona...
Ah, clar.
I comportis, la companyia d'assegurança està pregant perquè donguis positiu amb alcohol o drogues, perquè llavors no paga un duro. Però les indemnicacions poden ser d'un milió d'euros, tranquil·lament, si fas mal a una persona. I després hi ha unes conseqüències, les emocionals. Tu fas mal a una altra... Una cosa és que tu et mates, o tu tens un accident i pateixes les conseqüències tu. Però, escolta, i si li fas al teu millor amic, la teva millor amiga de la teva vida...
Sí, com vius amb això, no?
Com vius amb això? El teu pare, el teu fill, el teu germà... I el tens que tornar a veure, perquè una cosa és que el matis i, mira, portaràs la càrrega tota la vida, però, escolta, si el deixes en cadira de rodes, perd una cama, perd un braç, perd els dos braços, queda com un vegetal, el continues mirant a la cara, perquè és el teu millor amic, és del teu germà.
Estic pensant en la persona que conduïa el dia que tu vas tenir l'accident. Sí. Heu seguit tenint relació, m'imagino, o no?
Sí, tenim relació, però poca, perquè ell se'n va marxar a viure fora de Barcelona i no va tenir gaire sort a la vida. Va agafar camins equivocats i bueno, sé que es va recuperar de tot, sé que viu per algun petit contacte per xarxes socials. Sempre m'han preguntat si li he tingut, no sé, si he pensat que, tio, per què em vas dir que sí, que anaves bé, que no anaves bé. Mai de la vida, però mai de la vida. Seria molt injust, absolutament injust, tan fàcil com injust.
I no aconseguiria res.
I, perdona?
I no aconseguiria res.
Res de res. Gràcies a Déu que no li va passar res amb ell, i va ser mala sort, o sigui, va dir que conduïa ell i jo em vaig posar a dormir, com podia ser perfectament al revés, que hagués conduït jo i ell dormint i estigués allà en cadira de rodes. O sigui, va ser mala sort i ja està, i... Va passar, ja ha passat.
Quines històries, què ve això de saber mirar cap endavant i deixar de mirar enrere? Quina sort, també, poder arribar al llit, donar les gràcies i dormir-te sense recordar totes aquelles coses que estan a la ment mentre vius. Com ho fas per fer-les fora? Doncs... Perquè, home, m'imagino que tu també deus tenir els teus dimonis interiors, no?
Bueno, i tothom els té, però mira, jo sóc absolutament contrari a aquest discurs, però absolutament, radicalment contrari a aquest discurs de que tot és una... que la vida són floretes, saps? De que esto es... Ay, que bé, que hay que vivir felices, con alegría, con ilusión, con optimismo, con... Frena, sí. Tenim que viure així, però frena, perquè tu no pots anar a una conferència i explicar-li aquest discurs a una persona, per exemple, que ara s'ha quedat sense casa a l'illa de la Palma.
Ja. Yeah.
Explica-li. A una persona que acaba de tancar el negoci quan va arribar el confinament i s'ha arruïnat. O sigui, la vida està carregada de problemes. No hi ha ningú que pugui aixecar el braç si tu li demanes que aixequi el braç qui no ha tingut mai un problema. Ningú. I després preguntes, i ara que l'aixequi, qui pensi que no tindrà algun problema d'aquí en endavant? Ningú l'aixecarà, perquè és normal tenir problemes. El que hem d'aprendre és a conviure amb els problemes que ens arriben. Jo, quan tingui un problema, que el tindré com els que he tingut, El que sé és que mai m'ha tombat del tot un problema, mai, mai de la vida. He pensat, de vegades he pensat, ostres, d'aquí com sortiré? No veus la sortida, no la veus. Però la realitat és que no saps com, però acaba sortint.
Se'n diu supervivència.
Bueno, llavors, jo quan tingui un altre problema, el que sé és que no em tombarà. Llavors, mira, jo poso sempre un símil, que és toca ballar amb una música que no m'agrada. Però no pots parar de ballar. No pots parar de ballar. Ara aquesta cançó no m'agrada. Però estàs ballant, ja et tornaran a posar, ja canviarà la cançó i posaran alguna que m'agradi.
És veritat també, em sembla interessantíssim el que dius, i estic absolutament d'acord. És veritat també que jo no sé per què els humans tenim la sensació que les coses són eternes. És a dir, que l'alegria és per sempre i que també la desgràcia ho és. I ens agafem... Jo estic completament d'acord, sí. O sigui, a mi em sembla que al sofà de casa passen poques coses més enllà que les que ens expliquen per la tele o les que llegim en un llibre. Però que la vida real s'ha de sortir al carrer per viure-la, no? I s'ha d'anar a buscar aquesta vida real, no? No, ens hem quedat a cada gac.
No, però si et quedes a casa, com dic jo, si jo m'hagués quedat a casa, doncs estaria, jo dic que sempre s'ha vist el Homer Simpson, no? Ja, mirant la tele, i no, mira, jo, després de l'accident, vaig tenir la sort de poder tornar a jugar a golf, que jugo amb una cadira...
Sí, és veritat que no hem parlat, que ets un megacrac del golf, no?
Què va? Era... Aquí hi ha també molta història, perquè sí, és veritat que vaig guanyar l'any 2010 al Campionat d'Europa de golf en cadira de rodes, però és que érem quatre gats i amb possibilitats de guanyar encara menys, la meitat dels quatre gats. Érem 11 jugant i que poguéssim guanyar érem 4 o 5. O sigui que sembla que té molt, molt, molt bombo, campió d'Europa. I penso, bueno, a mi em costa més potser guanyar un torneig al meu club social a Sitges que al Campionat d'Europa, no? Però bueno, estic molt content d'haver-ho guanyat. Però és una sort que vaig poder tenir poder tornar a jugar a golf amb unes cadires que estan dissenyades per jugar per persones paraplègiques, doncs te la compres i comences a jugar. Amb això comences a viatjar, perquè vaig participar, o participo encara, en un circuit europeu de golf adaptat. Viatges, coneixes la gent, vaig treballar, per treballar anava a treballar cada dia, i ara treballo a casa, bàsicament, però vaig a una conferència aquí, una conferència allà, i vaig per tot Espanya, també donant conferències. Quedar-me a casa no és una opció. Almenys per mi, almenys per mi. I li recomano a tothom, a tothom que em diu que truca persones que han tingut l'accident i tal, i li dic, mira, tu el que no pots fer, tu continua la teva vida. No sé com era abans, però continua-la, fes... Ho tens que fer d'altra manera, però ho pots fer tot.
I a la vida passen moltes coses.
I tant.
No?
I tant.
Sempre fa gràcia veure quan una persona... quan es separa, no? Com, per exemple, quan es divorcia i no és la persona que volia separar-se, no? I es queda... Clar, lògicament, com ens quedem tots, no? Absolutament moixa. I potser el veus, o la veus 2 anys després, i la vida li ha canviat completament, i ha aparegut una altra persona que li està fent viure una altra vida.
Absolutament.
I és magnífic, no? Perquè, en realitat, són persones al llarg de molts anys, i per tant, hem de viure tots aquests anys.
Clar, la vida és una roda que va endavant i van apareguent persones, apareguent circumstàncies, apareguent situacions que tu no les saps, el que et vindrà, ningú a conèixer el futur. Llavors, tu tens que anar, o jo penso que tenim que anar visquent, i tens que com es diu?
Aprofitar?
Manejar.
Utilitzar.
Sí, les coses que et venen, que s'apropen a tu, i tens que conviure amb allò, tens que veure com ho manegues tot això.
És veritat. Mira, la persona que tenim a l'altre costat del fil telefònic, des de l'última vegada que jo vaig parlar amb ell, que farà uns 5 anys, 4 o 5 anys fins ara, la vida li ha donat 40 toms. I avui m'imagino que deu ser un home primer satisfet perquè efectivament ha posat punt i final el que ha estat l'estada a la presó. És un dels polítics que han estat presos a Lledoners i bé, que tenen una història al darrere i que en aquests moments, imagino, està vivint amb satisfacció la notícia amb la que hem obert aquesta segona hora del Tot anirà bé de Ràdio Estel. Parlo de Josep Rull. Senyor Rull, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Un plaer escoltar-lo, de veritat. Com està? M'imagino que satisfet davant l'anunci de que el president Puigdemont l'han deixat sortir i està al carrer i que de moment no es pot viure, moure de Sardenya, però que ja no està tancat, no?
Molt, molt satisfet. Jo ara m'he enganxat justament a Mallorca, que hi vaig venir a presentar un llibre que vaig escriure a la presó i avui tenia una altra presentació. I aquí, amb un sector de gent molt compromesa amb la causa de la llibertat i la causa, en aquest cas concret, també, dels Països Catalans, estaven molt colpits, estàvem tots molt colpits i patint. Clar, jo sé què vol dir ser a la presó i m'imaginava aquestes primeres hores del president Puigdemont a la presó, que han hagut de ser extraordinàriament dures, no? Però, finalment, com deia Gonzalo Boye, ha sortit la llum del sol i això ha sortit amb molta, molta força i té moltes connotacions, i moltes connotacions positives per uns i negatives per l'estat espanyol, que em sembla que una altra vegada s'ho ha de fer mirar i s'ho ha de fer mirar a fons.
Creu, senyor Rull, que es complirà també la resta de coses que ha dit Gonzalo Boye? És a dir, que efectivament la Unió Europea tornarà a activar el fet de que siguin immunes i, per tant, podrà tornar amb calma a Brussel·les?
Això, clar, jo no ho puc afirmar amb rotunditat. Soc advocat i, per tant, necessàriament haig de ser molt prudent, molt cautelós. Tots els pronòstics que fa Gonzalo Boye tendeixen a ser veritat, eh? I per tant és un home, diguem-ne, que no regala massa les oïdes a la gent. Quan les coses poden anar bé ho diu, i quan les coses no van bé també ho diu, però és que és molt evident que hauria d'anar bé, perquè en aquest cas concret l'estat espanyol, de la mà de l'advocacia de l'estat, va deixar clar en el Tribunal General de la Unió Europea que no activarien aquestes 10 ordres i que, per tant, que la immunitat parlamentària es podria mantenir intacta, sense necessitat que el tribunal fixés aquelles mesures cautelaríssimes. Traduït en termes normals, l'estat espanyol, de la mà del Suprem, ha enganyat el Tribunal General de la Unió Europea. I això no és innocu. En termes europeus, en termes de dret, en termes de dret internacional, això no és innocu. Jo crec que qui ha d'estar realment indignat és el Tribunal General de la Unió Europea, que en un determinat moment diu: jo li aixeco la immunitat perquè estic convençut que ningú no el detindrà. I per darrere, el Tribunal Suprem demana, exigeix que se'l detingui, en aquest cas, a Itàlia. Això no és seriós i això genera una inseguretat jurídica, diguem-ne, que va més enllà del cas del president Puigdemont. En aquests moments, l'estat espanyol, quan vulgui reactivar d'altres euroordres, tindrà moltes dificultats a nivell europeu, perquè estan trencant un dels principis fonamentals, que és el principi de la bona fe entre diversos socis. I l'estat espanyol té una actitud d'animadversió tan intensa respecte al que representa el president Puigdemont, que busca dreceres, són dreceres maldestres, i al final són dreceres que tendeixen a fracassar.
En la seva compareixença, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha utilitzat en tot moment els termes amnistia i autogovern, però no ha volgut fer referència a si a tota aquesta situació havia de perjudicar el que eren les meses de diàleg amb el govern de l'estat espanyol. No? A la nostra hora anterior hem saludat a Joan Canadell i ens deia que la paciència té un límit, no? que Junts per Catalunya s'ha compromès a dins del que seria l'acció de govern, però que la paciència té un límit. Quina, des del seu punt de vista, senyor Rull, ha de ser la conseqüència de tota aquesta situació?
Bueno, el que és molt complicat és asseure's a negociar amb algú que bàsicament vol abatre aquell amb qui negocia. I, diguem-ne, l'actitud del govern espanyol, les primeres declaracions que han fet davant d'aquesta detenció, home, no són les pròpies d'algú que vol resoldre en termes dialogats aquest conflicte polític. I tu no pots repicar i anar a missa, per entendre'ns. No hi ha marge de maniobra i, per tant, el govern espanyol s'ha d'aclarir, però és molt complicat asseure's, insisteixo, amb algú que té com a objectiu, directament o indirectament, a través de la passivitat, que la contrapart desaparegui.
Diu vostè que el govern espanyol s'ha d'aclarir. I el govern de Catalunya què ha de fer?
No? I el govern de Catalunya, evidentment, ha de és el que està fent, que és intentar compactar la posició. Jo crec que s'ha de compactar amb més força i amb més energia. I aquesta taula de diàleg, doncs, va començar o va continuar molt malament, perquè no pot ser que hi hagi una part que estigui vetada. No té cap mena de sentit. Per tant, és veritat, nosaltres hem de ser crítics amb el govern espanyol, però també ens hem de mirar nosaltres mateixos i les coses hem de tendir a fer-les millor. I jo sempre ho he explicat i insisteixo molt, i em sembla que hi insistem molt els presos polítics. Quan anem junts, quan la nostra unitat és una unitat honesta, seriosa, compacta, som imbatibles en molts aspectes i aconseguim objectius que aparentment semblen difícils d'assolir. I per tant és veritat que nosaltres hem de recomposar aquesta unitat. Tant de bo aquesta detenció del president Puigdemont s'acabi bé, finalment no l'extraditin a l'estat espanyol, però que ens permeti també en els sobiranistes, que en darrera instància els defensors de la democràcia i de la llibertat, de dir que o anem junts o no ens en sortirem. Deixa manllevar una frase dels pares fundadors dels Estats Units, que tenen una frase molt inspiradora, que és aquella que diu: o guanyem junts o ens penjaran separats. És a dir, perquè al davant doncs, tenim un estat amb una part de l'estat que és allò que en diem l'estat profund, que està disposat a desballestar, diguem-ne, el sistema de drets i llibertats per desactivar el que nosaltres representem.
Senyor Rull, vingui un dia.
Siguem-ne molt conscients.
Li anava a dir, vingui un dia i parlem del seu llibre, no?
Ah, com vulgui, jo estaré entusiasmat.
Doncs li agafo la paraula, que tinc ganes de veure.
Mai més ben dit allò, vengo a hablar de mi libro.
Exacte.
Ja t'espero amb vostè i tornar-nos a posar en un mateix estudi em faria molta il·lusió.
Doncs pensi que nosaltres fem la petició de manera immediata perquè jo tinc també moltes ganes de trobar-lo. Una abraçada molt forta, senyor Rull, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Passeu bé. Adéu, bona tarda. Quines històries, eh?
Sí, des de luego.
Quines històries, en fi. Lorente, ara que passitges?
Bueno, ara tinc unes cosetes que a fer aquí a Barcelona, però sí.
De festa major o no?
Festa major a Sitges.
A Sitges. A Sitges. Ah, també és a Sitges, sí, la festa major?
Bueno, és la segona, la petita, Santa Tecla. Va ser ahir, va ser ahir, però bueno, a Sitges la festa ens agrada molt i quan comença una festa dura uns quants dies.
Està molt bé, no? Està molt bé. De veritat que és un plaer, Sebas Lorente, un plaer que avui hagi estat amb nosaltres. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i a tu especialment, Toni.
Moltíssimes gràcies. Estem a 23 minuts de les 5 en punt de la tarda. Com evoluciona, la informació és una cosa absolutament magnífica. I com canvien les històries, no? Fa un temps estàvem tan preocupats per la crisi econòmica, els ERTOs, la situació de tothom, el tancament dels negocis. I si se n'adonen, fa pocs dies han començat a proliferar tot un seguit de titulars a nivell econòmic que fan preveure que també l'economia d'alguna manera està vivint una certa festa major, amb la qual cosa ara en parlarem. Hem convidat a dues persones que admirem profundament, Anton Gassol, que és doctor en Economia i Empresa i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i a més, també saludarem a Miren Echezarreta, que és economista, catedràtica emèrita d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la London School of Economics. Amb ells dos en parlem de seguida aquí a Ràdio Estel, convençuts de que tot anirà bé.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui, arribant al cap de setmana i en la visita de la música de l'aigua, ens deixarem acompanyar per cançons i missatges ben ecologistes.
No cal buscar fora, hi ha vida extraterrestre a la ciutat.
L'aigua musicant.
Ja no tinc temps de respirar-te i jo m'ofego com una sirena lluny del mar.
Escoltem el duet Marcel i Júlia, que en aquest cas estan ben acompanyats pel grup Buhos. Ells ens porten aquest missatge explícit en el seu títol, Aigua.
Vine i ens fondrem sota l'aigua jugant com dofins tots dos. Vine, il·lumina. I despertarem a la bèstia que portem dins com una cabra salvatge assimilant el paisatge com els bons vins. Despertarem.
estic tu sol, us farem una passa enrere. És l'única manera, tu i jo com una fera, agafant impuls de lluna tafanera. Ens mira des de dalt com capgrossos de banyera. Avui farem el primer salt com un animal. Tots dos, vine.
Marcel i Júlia, amb la companyia de Buhos, avui ens han acostat a l'aigua musical i nosaltres us diem adeu-siau, tot esperant retrobar-nos ben aviat als espais on l'aigua és la principal protagonista.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Posa't en òrbita!
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreix-ho a caixaforum.org.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren. Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
¡Viva el tren!
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
Radio Estel. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Estem a 3 minuts de 3 quarts de 5 i aquí estem, a Ràdio Estel, Tot anirà bé, divendres 24 de setembre de 2021, i amb nosaltres el senyor Anton Gasol. Senyor Gasol, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, gràcies per convidar-me.
Faltaria més. El senyor Gasol és doctor en Economia i Empresa, és vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, un home que no sé si avui està de festa major, si ha tingut oportunitat de viure o no la festa major.
Sí, estic de festa major perquè m'agrada celebrar, soc de poble i m'agrada celebrar la festa major. I és veritat que aquesta vegada, per una circumstància molt il·lusionant, que és que acabo de ser padrí, com en diem els de Lleida, per una nova criatura que va néixer fa un parell de dies.
Enhorabona.
I per sí, estic de festa per diferents motius.
Que bé, doncs ho celebrem. Ho celebrem. Celebrem també comptar amb una persona a l'altre costat del fil telefònic, que és Miren Etxezarreta. Miren, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Encantat de saludar-la. Miren Etxezarreta és economista, és catedràtica emèrita d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, i m'agradaria entre tots dos doncs entendre una mica, perquè tots els que estem aquí al Tot anirà bé de Ràdio Estel entenguem una mica tants titulars bons que ens està donant l'economia, si significa que, efectivament, també la festa major comença a arribar, senyor Gasol, al món de l'economia, no?
Sí, sembla que el creixement és robust, però permeti'm només uns segons per saludar a la Míriam. Jo sóc Anton Gasol, alumne de doctorat del doctor Bastida, i que, bueno, no sé si em recordes, jo sí que et recordo molt bé a tu, i vaig participar en el llibre que se li va fer d'homenatge. Miriam, un salut.
De moment no em recordo perquè se m'obliden fàcilment les coses.
Bueno, però del llibre del doctor Bastida d'homenatge, sí.
Molt, sí, sí, del llibre i de Bastida em recordo molt i encara tinc molt trato amb ell.
Molt bé.
Però, i de tu, segurament, si te veiés, pues ja et recordaria.
Són els efectes secundaris de la Covid.
El teu i el nom no te recordo.
Ho haurem de remediar ràpid, això.
Parlem d'economia.
Parlem d'economia perquè dèiem, senyor Gasol, que efectivament sembla que l'economia comença a mostrar-nos un cert optimisme, no?
Sí, però jo crec que cal posar-hi, enfatitzar amb alguna de les coses. L'economia, en general, és robusta, el seu creixement, i, per tant, està ben apuntalada, però resulta que aquest creixement és desigual. I aquesta desigualtat, en part, ve provocada per com estigui actuant i quina ha estat la influència de la Covid a les diferents àrees geogràfiques. Mm-hmm. Per tant, una primera observació és que, a diferència de períodes de bonança en què hi havia un creixement sincrònic a tot el món, ara resulta que aquest creixement hi ha divergències molt, molt sensibles i molt notòries en diferents àrees geogràfiques. I, per tant, perquè les coses vagin bé, no només s'ha de créixer, i s'ha de créixer d'una manera intensa, sinó que s'ha de créixer, a ser possible, d'una manera regular. I regular vol dir que aquest creixement i aquesta aportació de l'economia al benestar s'ha de distribuir de la manera més justa possible. I quan un diu, i què vol dir això de just? Just vol dir que sigui equitatiu, que tothom participi d'aquesta distribució de la generació de riquesa.
Que és una mica el que preocupa, efectivament, no veure la recuperació econòmica, aquí arriba i aquí no arriba. Mirena Etxezarreta, una primera intervenció. Què penses sobre aquesta pluja de titulars optimistes que ens està donant l'economia últimament?
Bueno, no me parece mal que la gente sea optimista, porque realmente parece, según todos los comentaristas que saben mucho, que realmente iniciamos un periodo de bastante actividad económica. Bueno, eso es lo que parece, pero estoy muy de acuerdo con el compañero que ha hablado de que hablar solamente de crecimiento y de recuperación no es suficiente para entender qué pasa. Se reanuda la actividad y se puede empezar a crecer si se tiene en cuenta que se ha decrecido mucho el año anterior. O sea, no nos olvidemos que las cifras que nos den ahora están hechas sobre una base de decrecimiento del 10% del PIB el año de 2020. O sea, que crecer ahora tampoco parece tan difícil cuando se ha decrecido rápidamente el año pasado. Pero es verdad que las cifras parecen optimistas. Después de una caída tan fuerte el año 2020, parece que se empieza a recuperar un poco, pero estoy de acuerdo completamente con el compañero que hay que preguntarse muchas cosas en esto. Pero antes de eso, yo querría decir, primero, que los economistas somos una catástrofe en predicciones, que nunca acertamos. O sea, que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Y segundo, que si vamos a hablar esta tarde, podemos hablar un ratito sobre la economía del Estado español y de Cataluña, pero verdaderamente dejar de lado todo lo que pasa en la economía mundial. Y eso puede cambiar completamente de un día para otro. Entonces, estamos hablando de predicciones optimistas aceptadas, pero como bailando sobre un alambre, porque si cambian las condiciones mundiales, que pueden cambiar rápidamente, tampoco serviría de nada. Entonces, vamos a hablar de lo que pasa en el Estado español, pero como con mucho cuidado.
Pero eso pasa siempre, ¿no? Miren, lo digo porque usted y yo hemos hablado muchas veces y siempre hacíamos referencia a esa cosa de la crisis psicológica que podía preceder muchos momentos de tensiones económicas, ¿no?
Sí, pero ahora es mucho más. Yo claro. Creo que cada vez es más, porque tengamos en cuenta, por ejemplo, que a nivel de la economía mundial no se puede saber muy bien qué está pasando en China, y China en este momento es ya uno de los grandes agentes de la economía mundial.
Yo.
No sabemos muy bien qué va a pasar con la rivalidad China-Estados Unidos. No sabemos muy bien qué va a pasar con la carencia o con la escasez de materias primeras. Siempre la economía es incierta, por eso digo yo que en economía siempre lo hacemos mal. Pero sobre todo ahora, verdaderamente, la situación está muy dudosa.
Yeah.
Entonces, yo lo único que quería hacer era una advertencia de esa duda para no creer que lo que decimos es, no sé, palabra de Dios.
Claro.
Es una palabra de economistas balbucientes que dicen lo que pueden, pero que hay muchas posibilidades de que se equivoquen. De todas formas, insisto, a pesar de esa advertencia, sí que estoy de acuerdo con que parece que las predicciones de crecimiento son buenas. Pero, primer punto de la advertencia, uh-huh, no nos olvidemos que empezamos después de un decrecimiento fuerte del claro. Año anterior.
Senyor Gasol, fa poc vaig tenir la sort de moderar un debat molt interessant amb tres exministres de Sanitat i el president de Foment del Treball, el senyor Sánchez Llibre, que va dir una cosa que a mi realment em va inquietar, no? Perquè va dir literalment que en aquests moments l'economia està anestesiada, en el sentit en el que quan s'aixequin tots els ajuts que s'estan donant als col·lectius ho haurem realment quina és la situació que tenim. Vostè coincideix amb una afirmació com aquesta?
Bueno, jo crec que una figura per significar això és que aquí, ara s'està parlant d'un terme, igual que del Brexit, s'està parlant del pandèxit. És a dir, sortirem d'aquesta pandèmia. I sortirem gràcies a la ciència, gràcies a la vacuna i sobretot gràcies a si trobem remei per quan hi hagi aquesta malaltia. No només la vacuna, sinó el remei. Aleshores, un dels símbols de que, com ens havia afectat el Covid era el símbol d'una K. I efectivament això és així. I la K, sabem que té un braç que tira cap dalt i un braç que tira cap baix. Què vol dir això? Que la recuperació no es distribueix de manera equitativa. I per tant, hi ha sectors, persones, regions, països que estan a la línia de la K i altres que estan de la K cap dalt i els altres que estan en la K cap baix. Persones, zones, àrees geogràfiques, districtes de Barcelona, comarques, etc. I, per tant, això és així. I el que la responsabilitat és de que aquest creixement sigui... tothom en participi d'aquest creixement econòmic. Però, dit això, del pandèxit, ve un altre tema tan o més rellevant, que és el tema del canvi climàtic. És notori, cada dia les notícies estan apareixent fenòmens catastròfics derivats d'aquest canvi climàtic, que està més que demostrat, en la que la intervenció humana hi té un paper determinant. Bueno, doncs això, ja s'han fet estudis rigorosos des de diferents àmbits del món, en què això és molt més arriscat que el tema del Covid pròpiament. Per tant, la preparació perquè l'economia pugui tirar endavant des del punt de vista social, des del punt de vista de cohesió, és afrontar el canvi climàtic d'una manera decidida. És veritat que la Unió Europea és una de les àrees del món en què això està impregnat d'una manera més decidida. Hi ha el que en diuen el Green Deal, escolti, aquest horitzó verd i, per tant, una economia sostenible. I aquesta economia sostenible s'ha de traduir en accions concretes. Tots sabem que el pandèxit, si se'n surt bé, se'n surt gràcies a la intervenció dels bancs centrals. Els bancs centrals, especialment els dels Estats Units, però tots els bancs centrals del món i el Banc Central Europeu, aquesta vegada han actuat amb urgència i amb intensitat. I gràcies a això, l'adquisició d'aquests programes de compra de bons de l'Estat i de particulars s'ha pogut fer que les primes de risc no es disparin, que es puguin endeutar els estats, que a més s'han aixecat les barreres, que per tant se pugui haver dèficits públics dels pressupostos immensos sense que es digui res durant el període que faci falta, però tot això s'ha de reconduir. I aleshores ens estem notant que les corporacions, les empreses més beneficiàries d'aquestes polítiques de compra de bons, que són molt bones, resulta que estan afavorint justament a les empreses, diríem, més potents, que fa més temps que estan en el mercat, que són les més emissores de CO2. Les elèctriques, que per cert també és un altre tema del que se'n parla abundantment, doncs aquestes tecnologies madures i no sostenibles són les que es veuen més afavorides per les intervencions dels bancs centrals. Hi ha tot un corrent d'opinió que està dient que aquelles empreses i aquelles activitats econòmiques que són més sostenibles, com que són més incipients, aquestes no tenen bons, encara no han arribat al mercat d'emetre bons, sinó que estan al mercat dels emprèstits i en el mercat de les accions. Per tant, una de les coses que s'està dient és que els bancs centrals haurien d'incorporar la compra de participacions accionarials o facilitar finançament creditici justament en aquestes empreses més novedoses que són les sostenibles i que són les que faran la salvaguarda de l'economia mundial en les pròximes dècades.
I ja li dic, senyor Gasol, que ben aviat el tornarem a trucar perquè és la primera vegada que escolto una reflexió com aquesta que m'agradaria molt que compartissin d'entrada als Estats Units. Perquè, efectivament, si apostem per una recuperació econòmica basada en el respecte al canvi climàtic, molts dels problemes que tenim avui al damunt la taula sobre els compliments que els països han de fer en matèria de canvi climàtic els deixaríem de tenir immediatament. És interessantíssim el que situa. Irene Etxezarreta, imagino que vol comentar alguna cosa sobre el que escoltàvem, no?
Sí, aparte de la importancia del cambio climático, creo que todo el mundo está ampliamente convencido, teóricamente por lo menos, pero a mí el tema de la recuperación me sugiere una serie de preguntas que quisiera comentar rápidamente.
Por favor.
Porque, a ver, ¿recuperarse qué es? ¿Es volver a 2019? Porque, claro, hay que pensar que a quién le iba bien el 2019. No nos olvidemos que vivimos una sociedad estructurada en clases sociales. Y la recuperación, que es una cifra, o se suele utilizar una cifra macroeconómica del aumento del PIB, etcétera, etcétera, puede querer decir cosas muy diferentes para distintas personas en una sociedad. Y creo que si no pensamos en esto sería inútil. De hecho, el señor Gasol acaba de mencionar el tema de la desigualdad. Uh-huh. Y yo creo que la primera característica importante de esta famosa recuperación es que se está dando cada día una mayor desigualdad entre las distintas clases sociales de un país. Entonces, claro, recuperarnos, ¿quién y para qué? Y es lo que tendríamos que profundizar. Porque si miramos un poco al año 2019, pues el cuadro no me parece a mí que era tan de color de rosa. No nos olvidemos que los jóvenes tenían el 40% de paro y siguen teniéndolo, que tienen unos salarios muy por debajo de los 1.000 euristas, que son empleos muy precarios de hasta 15 días y hasta horas, que los salarios normales no suben. Ya hemos visto la historia que se ha armado para poder subir 15 euros al mes el salario mínimo, que es el más bajo de todos, que los precios de la vivienda están por las nubes, que desahucios, particularmente en Cataluña, hay muchísimos, y en todo el Estado español, pero en Cataluña es el que primero está en la línea. Mientras que los beneficios de las empresas y del número de millonarios son mayores. Leía unos datos de que los salarios de los ejecutivos del IBEX, que son las grandes empresas de este país, como todos sabemos, según qué datos leas, están entre 4,3 y 2,3 millones al año cada uno. O sea, son cifras verdaderamente escandalosas, que tienen 260 millones para sus pensiones, por supuesto privadas. Es decir que a mí me da mucho miedo hablar solamente de recuperación. La recuperación se tiene que hablar para quién y para qué. Y a la vez tenemos una debilidad de movimientos sociales y un ascenso de la ultraderecha que a mí, por lo menos, me preocupa mucho.
Estoy tomando nota. Perdone, miren, es que nos quedan 2 minutos para llegar a las 5 de la tarde y vamos a tener que hacer ese esfuerzo odioso que hacemos en la radio y tener que concretar mucho. Se lo digo porque nos quedan 30 segundos de intervención. Adelante, por favor.
No, solamente quiero decir que dentro de la recuperación se tiene en cuenta para quién y para qué.
Claro.
Y que esta situación en septiembre de 2021, que es cuando estamos ahora, pues verdaderamente no sabemos muy bien quién se recupera, porque estamos viendo que sube la luz, están subiendo los precios. Es decir, que a ver, alegrémonos de tener una buena coyuntura económica y que parece que nos recuperemos, pero preguntémonos, que el señor Gasol también lo ha comentado, de la justicia de esa recuperación.
Claro.
De a quién va y a quién no. Por ejemplo, se tiene una gran esperanza del dinero que viene de la Unión Europea, que va a venir.
Ya.
Bueno, también parece, como lo ha dicho él, que verdaderamente ese dinero puede ir a unas grandes empresas que realmente a lo mejor aumenta el PIB. Es possible, ja. Però a qui està favoreixent si realment disminuï l'empleo?
Senyor Gasol, li deixo els últims, l'últim minut. Endavant.
Trobo encertadíssim el que acaba de dir la Míriam, perquè no es tracta d'allò que es diu d'una nova normalitat. No, ha de ser una nova realitat millorada. I això vol dir que no s'ha de fer el que es feia abans, sinó que s'ha de transformar l'activitat econòmica. Afortunadament, el Next Generation, que precisament la paraula jo la trobo encertadíssima, escolti, estem fent un esforç per transformar els sistemes econòmics i, per tant, l'estructura productiva dels països per fer possible que la nova generació trobi un país, uns estats, en bona situació. Next Generation. Afortunadament, dic que la Unió Europea aquesta vegada ha estat a l'aguait, i aquests diners, aquests 750 milions, etc., préstecs i subvencions, el que sigui, això resulta que té un condicionant. I aquesta condicionalitat farà que jo cregui que si les coses es fan, i a més la comissió s'hi posa en força, voldrà dir que s'hauran de fer complint els objectius d'aquests fons.
Ho hem de deixar aquí, hem arribat a les 5. Com ens han agradat els dos. Irene Etxezarreta, Anton Gasol, els trucarem molt més, eh? Moltes gràcies. Bona festa major als dos. Gràcies.
Justament.
Bona tarda. Sol a 5. Una pausa. Tornem ara.